James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem de comunicació empresarial, en el sentit de ser capaços de crear, de generar notícies relatives a la nostra empresa. I notícies que resultin interessants pels mitjans de comunicació, pels periodistes. Aquesta és la diferència entre publicitat i comunicació. Perquè realment és important ser notícia. Apareixer amb els mitjans de comunicació no com un anunci, que és publicitat, sinó com una notícia, que és comunicació. Crear aquesta comunicació, generar aquestes notícies, és una tasca que podem fer nosaltres, que pot fer el nostre departament de màrqueting o que pot fer una agència de comunicació. Estem en temps d'outsourcing, de realment redimensionar les nostres plantilles i recórrer a externs per fer coses específiques, recórrer a especialistes. Avui tenim un convidat que és el director d'una agència de comunicació. M'estic referint a l'Albert Hortas, director general d'Intermedia. Albert, benvingut al programa. Tu saps que aquest programa va adreçat a pimes i autònoms. I el tema de la comunicació és un tema que no sé per què, doncs em sembla que tenen una mica descuidat. Potser la primera pregunta, abans d'entrar en matèria, seria definir què és una agència de comunicació. Vinga, Albert, què és una agència de comunicació?
Bon dia, Tomàs, i gràcies per la teva invitació. Escolta, una agència de comunicació crec que és una empresa de serveis, una empresa de serveis amb comunicació. I comunicació vol dir moltes coses més que aquesta paraula. Comunicació vol dir estratègia, comunicació vol dir fer relacions institucionals, comunicació vol dir fer un servei extern d'acompanyament amb una empresa, amb una entitat, amb una associació, amb una institució, el que calgui, doncs, per explicar millor les coses que fa aquesta organització, no? I, per tant, doncs, una agència de comunicació principalment és això. Si vols, després podem entrar més en matèria.
Encara que insisteixo que també sembla òbvia la pregunta, però anem a un públic molt general. Quina és la diferència entre comunicació i publicitat? Perquè si l'objectiu és donar-nos a conèixer, podem pensar que la publicitat fa el mateix.
Sí. No, és molt diferent. Publicitat el que fa és que, en base a un missatge creatiu, no? Doncs tu utilitzes uns suports on a partir d'aquí doncs expliques aquest missatge, no? I per tant doncs transmets aquest missatge per diferents canals, I això és la publicitat. La comunicació, home, la comunicació és més també amb treballar aquest missatge, treballar un relat, perquè a vegades no es té prou treballat, no? I molt pensats, i la comunicació vol dir treballar primer un relat, què anem a dir, què anem a explicar a davant d'un conjunt de persones, val? I després això, com ho farem, quin interès informatiu tindrà perquè els periodistes i el món informatiu, doncs això diguin, home, és interessant i per tant, doncs, home, sí, sí, això ho hem d'explicar, no? I, per exemple, doncs, un cas pràctic, no? Doncs dius, home, doncs, amb un mitjà de comunicació, com pot ser, doncs, TV3 o La Vanguardia o El Periòdico, per dir alguns noms, no? Sí. Ara, és igual, un mitjà digital, però dius, home, com pots interessar? Home, primer de tot hem d'explicar coses que siguin d'interès i d'interès informatiu. I això és treballar bé el missatge. I després trobar aquella cosa que dius, home, és que al periodista li podrà interessar i l'agafaràs per aquí perquè doncs això t'ho publicarà, no? Això és fer comunicació, eh? És pensar bé el missatge i trobar on està l'interès informatiu, la clau informativa, perquè el periodista després ho expliqui a tothom.
Bé, llavors d'això, evidentment, es desprèn, torno a la publicitat, evidentment, és un tema, és un missatge creatiu que tu pagues perquè te'l creguin i pagues perquè te'l publiquin. La comunicació, potser que sí que pagues a un professional, com pot ser vosaltres, perquè es redacti bé i que ho faci arribar, però la gran diferència és que el mitjà el publica perquè és d'interès general. O sigui, amb la qual la meva marca, si jo veig un anunci d'una marca, sé que han pagat. Si veig una notícia, crec que el valor és molt superior.
Sí, el valor és superior. També pot passar, doncs ara també hi ha molt de moda doncs, això del branded content i per tant són continguts de pagament, però el valor és superior perquè la feina no només és el que veus amb aquella notícia, sinó la feina a vegades és haver pensat com aquells missatges que tu quan llegeixes doncs com s'han estructurat, com s'han ordenat, si l'empresa o la institució li ha agradat i s'hi troba còmoda, i a partir d'aquí això s'ha explicat, s'ha transmès, s'ha comunicat doncs, amb un mitjà de comunicació, no? I no només a una. A vegades dius, home, l'art de la comunicació també és saber quins canals utilitzes i a quins segments de població o de comunitat vas, no? És a dir, a vegades dius, home, doncs, avui en dia la comunicació es segmenta molt. No és el mateix parlar per un jove de 18 anys que per una persona de 43 o per una altra persona de 60 o 70 o 80 anys. No? El món està canviant tant i està evolucionant tant que els marcs mentals són molt diferents. No? I t'has d'adaptar no només amb la manera de parlar, sinó també amb el missatge que has de donar si el dones amb un noi de 18 anys, amb una noia de 18 anys o de 16, a si ho dones amb una persona de 40, amb una de 70.
No? No, evidentment que bueno, i una de les avantatges potser del món digital és que aquesta segmentació la pots fer fins a quasi al one-to-one, no? Una altra cosa que molts empresaris, sobretot de pimes, no entren o no volen entrar en aquest món de la comunicació perquè creuen que la seva empresa no és notícia. Explica'ns com una agència de comunicació pot trobar o convertir en notícia la meva quotidianitat o suggerir-me coses, jo què sé, potser que faci un estudi, no sé, com pots convertir la meva empresa en notícia?
Home, primer de tot, fent coses innovadores, noves, eh? Això és més fàcil convertir-ho en notícia, eh? Si una empresa en aquests moments doncs és un nou model de negoci, que n'hi hagi poc, o vull dir, no n'hi ha gaires en el mercat, doncs, home, això té interès informatiu, eh? Número dos, home, també amb número de vendes. Si ets una empresa d'èxit que està venent molt, doncs això també té interès perquè els mitjans diran, ostres, doncs com s'ho està fent per guanyar tants diners doncs, en el sector X, no? I l'altre és també, llavors aquí ve a l'interès o la importància d'una agència, és saber construir un bon relat, un bon storytelling, uns bons missatges perquè tingui interès. I això què vol dir? Què vol dir? Una empresa tradicional pot comunicar i pot comunicar bé, però igual resulta que primer s'ha d'estudiar bé quin és el valor afegit igual d'aquella empresa, on poses el focus en el missatge perquè allò tingui interès informatiu.
Has esmentat la paraula o les dues paraules storytelling. Aquí ens agrada aclarir-ho tot, storytelling o contar històries. Però què vol dir això? O sigui, ara jo tinc una fàbrica de caixes de cartró. Quines històries puc explicar? Què és el storytelling?
Bueno, doncs a vegades lligar-ho amb el, amb els valors emocionals d'una empresa. Tu ho has dit, per exemple, una caixa de cartró, eh? O una empresa que fabrica caixes de cartró. No? Dius, ostres, que avorrit, com ho comuniquem, això? Què expliquem? Bueno, igual al voltant d'això hi ha un missatge emocional d'una empresa que és una família que va començar doncs, molt petits, recollint cartró al carrer, per dir alguna cosa, i després van començar a vendre el cartró i van muntar una fàbrica perquè els hi anava bé. Bueno, doncs aquest valor emocional de l'esforç, de la trajectòria, de creure's doncs, la força d'un equip, de tenir valor en la proximitat, en el local, en treballar en un poble i que aquella persona era estimada i, per tant, tothom volia treballar doncs, amb ells. Doncs, aquests valors emocionals són molt importants per vendre també comunicació a través de les empreses, no? Perquè durant un temps es feia una comunicació molt corporativa, no? A nivell de bancs, de finances o de grans empreses doncs, que venien doncs, bueno, doncs, l'eficiència i el rigor en el servei o en el producte. Això està bé, i encara pot funcionar. Però avui en dia el valor emocional, ostres, et prens una cervesa i té un valor mediterrani, no? I tothom ja sap de què parlo. O una operadora que és molt catalana perquè resulta que és molt catalana, doncs tothom sap del que parlo. O un mercat que pot ser el millor del món, però resulta que no és el millor del món per ser el mercat, sinó que és el millor del món doncs perquè veu un producte i té uns productes de la terra exquisits i únics. Bueno, això fa que es lligui amb les emocions de les persones i de l'experiència. I això és molt comunicable, això entra molt bé, no? I, per tant, això és important.
Dos conceptes més, dos paraulotes. Imatge de marca, reputació. Què ens pots dir d'això?
Sí, que és molt important i tot això es construeix fent bona comunicació. La bona reputació o la reputació la vas construint en base a vegades a tant a tangibles, és a dir, si tu fas un producte, doncs és una cosa tangible i, per tant, si fabriques i vens un bon producte, la gent t'ho reconeixerà. Per exemple, Apple, no? Doncs, bueno, doncs té una bona reputació de marca. Però a vegades hi ha gent que té intangibles, sinó que és l'eficiència en un servei, el que dèiem els valors emocionals, i això també es pot construir bona reputació. Això es fa amb la comunicació, amb treballar bé, insisteixo, els missatges, en treballar molt bé la confiança amb el client o amb la teva comunitat de clients. És a dir, el valor de les persones cada vegada està agafant molta més força. No només el valor de les marques. Abans era molt més el valor de la marca, la corporació. Ara la confiança moltes vegades es fa entre la persona, entre el líder de l'organització, entre algun treballador de l'organització, que també són, com a equip, són molt importants i cada vegada els equips són més corals, no? Més transversals. Doncs la confiança també fa que l'empresa tingui millor o pitjor reputació, no?
Has parlat d'empleats. Quin és el concepte de comunicació interna? Fins ara hem parlat de donar-nos a conèixer de cara a l'exterior, a possibles clients o, en definitiva, al públic. Però existeix la comunicació interna? És important?
Molt important, i més ara, que estem, vull dir que s'ha instal·lat el teletreball i ja no treballem tant físicament com o presencialment com online, no? I això fa que sorgeixin més tasques o dinàmiques individualitzades. La gent ens estem tornant tots més actituds individuals, no només pel teletreball, pel poder de les xarxes, per la democratització de les xarxes socials, fa que tothom tingui un ADN o una cultura molt més individual. La comunicació interna a les organitzacions és molt important per tothom sentir-se útil, informat, comunicat, membre de l'equip, saps? Que tothom se senti, escolta, compten amb mi. I ara és un repte, i ara és un repte, perquè ens han canviat les maneres de jugar. Des de fa 2 anys la pandèmia ens ha canviat les regles de joc. I això fa que ara ja hàgim de comunicar. Nosaltres, per exemple, a la nostra agència, doncs cada dilluns passem una breu newsletter de les coses que es fan aquella setmana, que s'han fet l'anterior, perquè el treballador doncs sàpiga de per on anem, perquè cadascú després està en els seus projectes i en el seu microcosmos, no? O el seu micromón. Però has de saber una mica els teus companys què estan fent, no? Perquè al final jugues com un equip.
He visitat la vostra pàgina web per estar una mica informat, no?, abans de fer-te l'entrevista. Hi ha hagut una frase que, de fet, obre la web, que m'ha agradat molt, però m'agradaria que ens l'ampliessis, que diu, ho dic en castellà perquè així l'he trobat, construïmos, mejoramos y mantenemos corrientes de opinión pública. Com a frase la trobo genial, però m'agradaria que l'expliquessis.
Això és una gran frase del fundador d'Intermedia, el Toni Rodríguez, que és un sènior i un gran expert en la comunicació i un dels pioners en crear una agència de comunicació a Catalunya. Vull dir, les agències de comunicació fa 10 o 15 anys és quan tenen la màxima efervescència, però hi ha poques agències que tinguin tanta història a Barcelona com Intermedia, no? Tenim ja 31 anys, no? I això és fruit, doncs, d'un fundador, d'una família que ve d'aquest món i d'un equip que molta gent, doncs, està dins, no? Amb això que em deies, amb aquesta frase, és com nosaltres entenem la comunicació. La comunicació també és crear comunitat. És a dir, qualsevol empresa, qualsevol ciutat, qualsevol institució té una comunitat, qualsevol escala de veïns, hi ha una comunitat de veïns. Si entre tu no estàs bé, no et comuniques, no us tracteu, no us mimeu, no us relacioneu, allò no va. Allò no funciona. Doncs aquest és el principal també exercici d'una agència de comunicació. Crear ambient, entorns favorables, vale, pels interessos legítims dels nostres clients. Els nostres clients que han de tenir una bona comunitat de gent, els seus stakeholders, que es diu ara, no? Pues abans es deia, com ho diem aquí a l'agència, no? Comunitat de persones, doncs que el que fas és que et relaciones bé i el més important, que això ara és la clau d'una agència, generar negoci. Les empreses ara et fitxen no només perquè comuniquis, sinó perquè els hi donis rentabilitat, els hi donis ingressos, els generis més negoci, els hi aixequis finançament. Val? I això ara la comunicació, les xarxes, tota aquesta multidisciplinarietat de canals, doncs és el que també genera. No?
Sí, això també et valia preguntar-te. Medis tradicionals, medis digitals, aquesta paraula que comença a sonar i que demà passat la tindrem a sobre, que és el metavers, per on ens movem? O ens hem de moure? O ens mourem?
Mira, no ho sabem ni els professionals ni els experts, perquè tot això és tan incert, tan canviant i tan immediat que ens costa molt. Crec que ara ens hem de moure tots al màxim per on puguem, però sí que el consell que dono és que cadascú es mogui en funció del segment a qui va comunicar. Això és molt important. El tret, diguéssim allò, quan dispares has de disparar a la diana i bé, això és clau. I per tant, doncs, tant en la comunicació corporativa com en la comunicació política o institucional, doncs primer dispares a la gent, doncs, o comuniques a la gent, doncs, que saps que et votarà, que pots tenir fidelitzada i després has d'anar a esgarrapar, no?, i a buscar nous clients, no? I per tant amplies la perspectiva, amplies el panorama, no?
Aquest programa va dirigit sobretot a la PIME, que de fet és el gran teixit empresarial del nostre país. Pot una PIME donar-se, no sé si la paraula és el luxe, o accedir a una agència de comunicació? Aquesta és la primera pregunta, que és doble. I la segona és, per què l'empresari de la PIME no acostuma a utilitzar una agència? És falta de coneixement? És preu? És perquè pensen que ja s'ho saben fer ells tots sols?
Sí, mira, això que has dit últim, moltes vegades és així. La gent es pensa que sap comunicar i, escolta, jo penjo alguna cosa a les xarxes i no és veritat. És a dir, i també l'empresari català som tots una mica, som molt reservats, el català a vegades és molt callat i li costa més comunicar, però insisteixo en el que deia abans, avui dia una PIME, si vol construir, si vol crear futur, si vol tenir una carrera a mig llarg termini, és molt important que es posicioni en el mercat el més aviat possible, no? Una altra cosa és que algú digui, escolti, a mi ja em va bé així, ja vaig bé i venc molt. Perfecte. Però normalment t'has de posicionar perquè a mig llarg termini ho necessitaràs.
Sí, i ja potser per anar acabant, has dit les xarxes socials. I clar, les xarxes socials tenen la gran virtut de que són massives i comuniquen bé. Però potser el defecte de que tothom es pensa que les sap fer anar. Jo crec que aquí m'agradaria que fessis valdre la importància que té que un professional sigui el que faci anar les xarxes socials de la teva empresa.
Sí, bueno, és molt important perquè ningú més coneix el funcionament de les xarxes, la construcció d'aquell contingut, la redacció d'aquell contingut a les xarxes perquè sigui atractiu, el comportament d'aquell canal, d'aquella xarxa en concret, segons el que escriguis, les paraules claus. Per tant, és molt important. Darrere de les xarxes hi ha uns algoritmes. Hi ha una manera de treballar que les xarxes t'agafen per una banda o per l'altra, no? I, per tant, doncs, un professional això ho ha de tenir molt en compte. És molt diferent tractar un amateur que un professional. Molt diferent.
Bé, Albert, hem topat amb el temps. Aquest programa té aquest problema, com tots els programes, que quan és un tema interessant el temps s'escurça. Hem arribat al final. Agrair-te la teva presència. Crec que has estat clarificador i encoratjador. Crec que molta gent, a partir d'aquest moment, podrà entendre més què és la comunicació i la importància que té fer-la a través de professionals. Res més. Gràcies.
Doncs moltes gràcies a tu, Tomàs. Gràcies.
I ara, com cada setmana, és el moment de Talk Tech. Talk Tech és un programa de la Marta Clua, el que cada setmana ens comenta un llibre, una novel·la que té un Talk Tech, és a dir, una pinzellada de tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TalkTech parlarem de la vida eterna i ho farem amb Consciència, de la Teresa Colom. Aquesta novel·la es va publicar el 2019 i ho va fer l'editorial Empúries. Us faig una breu ressenya d'aquesta novel·la. La història ens situa al 2090, en un moment on la tecnologia ho domina gairebé tot. En el moment de la història que se'ns planteja, les persones ho podem fer tot des de casa, tant relacionar-nos com treballar. No hem de sortir de casa nostra per poder-ho fer, ja que la tecnologia ens ha donat, diguem, aquesta llibertat. Amb la novel·la ens explica que, a més, la tecnologia ha permès la pervivència de la nostra ment. És a dir, que una vegada nosaltres morim, diguem, el nostre cos físic, podem traspassar la nostra ment amb una màquina, i és el que anomenen les vides de continuació. Un oligopoli format per tres grans empreses són les que s'encarreguen de donar aquests serveis. De manera que qualsevol persona que vulgui optar-hi, doncs, ha de signar un contracte amb alguna d'aquestes grans empreses per poder gaudir d'aquesta vida de continuació, el que podria arribar a ser l'eternitat de la nostra ment. Això és el que fa la Laura Berns, una jove que als 40 i pocs anys li detecten un càncer molt greu i decideix signar un contracte amb una d'aquestes empreses per poder disposar d'una vida de continuació. Quan fa més de 20 anys de la seva mort física, la Laura rep una visita d'una persona del seu món real, d'abans de morir, que li especifica i li diu que es troba en perill, que algú o alguna cosa vol finalitzar la seva vida de continuació. La Laura haurà d'esbrinar qui pot ser aquesta persona o el què vol finalitzar la seva vida, diguem, indefinida. I per fer-ho haurà de buscar amb els seus propis records què pot haver passat que pugui desencadenar amb un fet d'aquest estil. Però no patiu, que no us ho desvetllaré. Això haureu d'esbrinar quan llegiu la història. Quin seria el toc tecnològic de la nostra història? Quin seria el nostre toc tech? Doncs, evidentment, Consciència és una novel·la totalment tecnològica. La tecnologia és una de les protagonistes absolutes amb el desenvolupament de la història que se'ns planteja. Ens situem un futur amb la qual, doncs, el canvi climàtic ha estat devastador i ha aniquilat les estacions. La tecnologia permet la creació d'uns escuts climàtics per protegir-nos a les persones, ja que les espècies animals i les plantes han desaparegut, diguem, del planeta degut a aquest efecte, a aquesta catàstrofe climàtica, i la tecnologia, diguem, ha protegit a l'espècie humana. L'ha fet que pogués sobreviure malgrat aquest terrible fet. La tecnologia també, però, ens controla i ens domina en tot moment, com especifica tot el projecte de les vides de continuació. A la novel·la trobem molts capítols que fan salts amb el temps per tal d'explicar-nos com ha arribat al punt on hem estat. I ens explica també de com sorgeix el concepte aquest de les vides de continuació i també inclou alguns tocs, diguem, d'humor, diguem-ho així, quan ens explica, doncs, una empresa que s'encarrega, diguem, de les cures estètiques, l'aplicació de filtres per millorar la nostra espècie. És una de les parts, potser, l'únic punt d'humor de tota la novel·la. Consciència ens parla d'allò que ens fa humans, de la nostra ànima, de la nostra essència, i que en cap cas es podria traspassar a una simple màquina. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.